Al matí, amb Raquel García.
I nosaltres ara el que volem fer és demostrar que...
un altre món és possible.
I avui, que és el Dia Mundial contra l'estigma, contra la discriminació i també a les portes del Dia de la Dona, que recordem serà el 8 de març, el que volem fer és posar-nos reivindicatives. I ho farem, doncs, com sempre, amb dues entitats de la plataforma Vàlua, que ens explicaran els reptes pendents que tenim com a societat per canviar la nostra mirada. Ho farem amb tècnics de Com i també amb l'Sky. Reflexionarem, doncs, això, sobre aquestes discriminacions que pateixen els seus usuaris per raó d'origen, de diversitat funcional o de gènere. I el que fem de moment, doncs, és saludar a la Raquel Carrera, tècnica de l'Sky. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Que avui vens molt ben acompanyada amb una usuària.
Sí, i tant.
Faucia Darri, bon dia. Hola, i benvinguda.
Bon dia.
Avui, doncs, reivindicarem, però primer de tot, Raquel, explica'ns per la gent que no us coneix, doncs, una mica quina és la vostra tasca, no? Com feu, doncs, aquest acompanyament i aquesta acollida a les persones migrades?
D'acord. Doncs l'ESCAI, el Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants, el que fem, bueno, si de cas recordo que estem situats a l'Avinguda Barberà, sí, 175, vale? I que el nostre horari és de dilluns a dijous, de 9 a 2.30, i els dijous també estem oberts de 4 a 7. Nosaltres el que fem és una, sí, primera acollida i assessorament, en temes d'estrangeria, no? En tots els procediments d'estrangeria acompanyem aquestes persones, sí, i el que englobaria l'acollida és veure a aquesta persona, doncs, la seva situació concreta, no? Perquè comparteixen que venen d'altra procedència i han de situar-se aquí, però cada persona després té la seva motxilla, no? Ve d'un país concret, ve sol o ve en família, ve en una situació regularitzada o no, potser li costa empadronar-se, potser està vivint al carrer, potser ve ja deriva d'altres entitats o és una persona que no coneix l'idioma, que té una problemàtica de salut mental, i llavors el que fem molt és intentar recollir totes aquestes necessitats, no? No només el que demana, sinó el que nosaltres veiem, no? I a partir d'aquí donar una informació, sobretot prioritzant, ajudar a prioritzar, sí, aquesta persona, donar els passos corresponents i treballant molt important en xarxa. A vegades venen, doncs, d'un servei, sí, no? I diuen, anirà aquesta persona, nosaltres mirem, no? I llavors després fem aquesta coordinació que és molt important per no marejar aquesta persona.
Clar, perquè és molt difícil, no? A vegades, doncs, els tràmits, no?, que han de fer per aconseguir, doncs, determinats serveis, no?
Exacte. És tot un procés que Faucia ens explicarà molt bé amb el seu testimoni, no? Sí. Tot aquest procés migratori que a vegades és, jo vull tenir els papers en regla, jo vull no sé què, bueno... És molt important, el missatge que volem donar és que és molt important que aquestes persones es moguin, que vagin fent coses, que es van donant passes, no? Per tenir una evolució el més positiva possible. Si es volen quedar aquí, no és fàcil, és dur, però sí que hi ha recursos, que és molt important que vagin fent tot aquest procés, deixant-se acompanyar i deixant-se aconsellar per poder, d'alguna manera, conèixer els recursos, anar aprenent l'idioma, el castellà i el català, veient una mica, doncs, que aquesta persona, doncs, es va situant, es va sentint més còmoda i va sentint més, amb més autonomia. No?
Que això és molt important, tot aquest acompanyament i assessorament, però també com intenteu, doncs, això, no? que la seva situació millori, evolucioni, també donant eines i formació.
Exactament. Exactament. També, doncs, informem si hem d'anar a escoles d'adults. Nosaltres fem a l'ESCAI, doncs, classes de castellà i català de nivells molt baixos, no? Per donar sortida sobretot a persones, doncs, que tenen una situació més vulnerable. El fet de que vingui no només es tracta de que aprengui l'idioma o millori l'idioma, Hi ha persones que venen, a lo millor, que no han anat a l'escola al seu país d'origen, ens trobem en aquestes situacions, i amb un professor voluntari que ve a donar classes, doncs fem també aquest acompanyament, detectem situacions, a vegades ens fan consultes, no? I també veuen altres persones que estan en la mateixa situació, sí. Per tant, no se senten tan soles. I això és molt important.
Això és important i s'ha de destacar. Vinga, que tenim moltes ganes de conèixer també, Fousi, el teu testimoni, no? Explica'ns com arribes, no? Aquí, a la nostra ciutat, i com ha estat, doncs, tot aquest trajecte.
Bon dia, soy una madre de 3 hijos. Vine aquí en España con mi marido y con 3 hijos. La idea para venir aquí en España, cuando descubrí que tenía un hijo que tiene una enfermedad de epilepsia, y vine aquí solamente para el tema del médico. Y para venir aquí, normalmente tuve una experiencia muy difícil. Pensé que para ir al hospital es más fácil, pero la verdad, sin padrón no podía ni sacar la tarjeta sanitaria, ni hacer cursos, ni inscripción para ir a mis hijos al cole. Entonces tuve una experiencia muy, muy difícil como mujer con 3 hijos, sin alquiler, sin nada. Y además con el nervio, coge muchas enfermedades, la tensión, el azúcar, muchas cosas, pero todo pasó para mis hijos. Y la idea es, como una mujer, siempre tenía un objetivo frente de mi cara. Para llegar al objetivo tendría que coger mucha paciencia, y yo creo que llegué a mi objetivo. Y después, yo antes, cuando veo una mujer con mocador de paisana o algo, siempre luchar para llegar a mi objetivo. Y después coge mi ex padrón y fui al colegio con mis hijos, y después yo también fui a Caritas, gracias, con la radio de Sabadell, gracias, y muchas gracias a Caritas y al colegio de María del Pastor y la directora Natalia, las hermanas del cole, que me ha dado una ayuda, la verdad. A mí, estoy muy contenta, y mis hijos también. Y ahora mis hijos en el cole con el catalán perfecto, y con la Raquel también, para ella coge la mano para ir a hacer una charla, cualquier cosa, para sentir como una persona igual todo el mundo.
Claro.
Sabes, sin papeles, la vida muy, muy complicada.
Molt difícil, i clar, és el que explicaves, no? Has necessitat, doncs, d'aquests suports, no? D'aquest acompanyament per, doncs, com ara ens expliques, no? Per, doncs, revertir tota aquesta situació. El seu cas és un cas d'èxit, no? No sempre passa, Raquel.
No sempre passa. És a dir, ella és una dona que té molta força. Clar, ha explicat la seva situació aquí, sí. Però ella ja ve del Marroc, que va estar 20 anys treballant a una empresa en qualitat, havia estudiat d'infermeria, vull dir que ja tenia tota una formació, tot un recorregut, tota una experiència, no? I ha pogut, i ha tingut oportunitat, les ha buscat, però realment és una dona forta. Trobem molts casos que venen en situacions molt difícils, no? Perquè potser en demanen asil, tenim persones que han de fugir dels seus països, per diversos motius, no? Que sabem a nivell mundial que hi ha temes de guerra, temes de violència de gènere, vull dir, hi ha moltes situacions, i clar, no és fàcil, no? Perquè el fet de no tenir on anar, estar sols, tu vols però no pots, no tens accés a autorització de residència i treball, això fa que has d'anar a l'economia submergida.
No? És com una espiral.
Vull dir, hi ha persones que malalteixen, no? O sigui, no és fàcil sempre, no et surten les coses com vols, i a vegades tenim persones que porten al millor 10 anys i no han pogut tenir autorització de residència de treball, no? Els surt un contracte, per exemple, i després l'empresa no estava al corrent i va cap endarrere. Vull dir que no és fàcil tot això.
No, però per això avui, doncs, en el Dia de l'Estigma i la Discriminació, volíem també, doncs, explicar des de la pròpia vivència, Fousia, en aquest sentit, no? Com et sents? Ahora
estoy muy mejor, estoy muy contenta. Lo que te ha dicho ahora mismo, con el curso de Caritas podía hacer puedes encontrar un trabajo como cuidadora para hacer limpieza. Entonces, ahora por el momento tengo mi trabajo. Uh-huh. Y también con el trabajo podía hablar con las mujeres y podía coger muchas palabras, pude seguir con ellos. Y finalmente yo fui al colegio de adultos para aprender más cosas. Tengo ahora uh-huh. 6 o 5 meses en el colegio de adultos para hablar con sí. fluido.
I déu-n'hi-do, perquè clar, no és fàcil, doncs sí. això, doncs aprendre sí, i sí. l'idioma és el que dèiem, no? És una de les primeres barreres i també suposo el que deies, no? Que hi ha altres casos que potser doncs acaben més aïllats i és també important, no? Per lluitar contra aquesta discriminació, compartir, no? Sí. Com ara deia, fins i tot doncs a l'aula, no? De l'escola d'adult, m'imagino que hi haurà doncs perfils molt diversos, no?
Sí, i per a el problema que encontré aquí en España, sin papeles no puede hacer nada. Y hay gente que aprovechar también. Hay violencias, hay, por ejemplo, cuando fui a cualquier bar o restaurante, sí. tienes que darle muchas cosas para trabajar. A mí necesito para trabajar sin nada, con mi sudor, con mi brazo. Uh-huh. Pero hay gente que aprovechar. Y además sin papeles, con menos precio. Y a mí para el tema del precio no hay problema, pero para darle una cosa para buscar trabajo, esto no puede ser. Uh-huh. Yo vine para luchar, para luchar trabajo para mis hijos y para tirando adelante, uh-huh. nada más.
Però això és així, no? Malauradament doncs, hi ha aquestes injustícies, Raquel, també, no? Gent que s'aprofita doncs, això de la situació precària i irregular que tenen, no? Doncs, els ciutadans migrants que venen aquí.
Sí, Foucia m'ha comentat doncs, que s'ha trobat a la seva experiència dones que han hagut de, a lo millor, accedir a certs abusos, no?, pel fet de que havien de mantenir els seus fills sí. i que ella, per sort, no ho ha hagut de fer, però que no tothom està en la mateixa situació i a vegades s'ha de a situacions que per ser dona i ser immigrant és com van sumar, uh-huh. i ser mare, i ser, no?, són com discriminacions que van sumant i que fan que estiguis més vulnerable i a vegades has de passar per situacions, no?, que a vegades es mira més a aquella persona que diu, mira, ha passat per això, però el focus hauria d'estar en aquelles persones que abusen,
que,
no?
Que s'han aprofitat, exacte. No?, d'aquella vulnerabilitat.
Aquesta vulnerabilitat, sí. Uh-huh. Més o menys, doncs, això, a l'Escari ens trobem situacions de tot tipus, no?, i al final el que fem és intentar personalitzar aquella situació perquè aquella persona sí. senti acompanyada, sempre donant passos uh-huh. No? Aquella persona ha de ser autònoma i ha d'intentar donar passos i nosaltres estem allà pel que necessiti, no?
Yo hablo con general, sí. no solamente para mi caso. Yo conozco muchas mujeres que siempre callan. Encuentran unas cosas en la vida, pero no pueden decir nada.
Clar, per por, no?, a les represàlies, a quedar-se, doncs, això, sense aquelles fonts d'ingressos, no?, i per això, doncs, ho volies expressar, no?, per denunciar-ho. Avui demostrem doncs, que un altre món és possible i doncs, ara també volia que ens expliquessis, Raquel i Fousia, doncs, una mica en quina situació es troba ara ella. Raquel, perquè em sembla que li queda poc, no?, per aconseguir la targeta.
Justament ara la Fousia està molt contenta uh-huh. perquè per fi ja li ha sortit favorable al seu tràmit d'arrelament social, sí. perquè ha portat més de 3 anys empadronada aquí a Espanya, el contracte de treball, ha fet tot el que havia de fer de formació, que és el català, sessions d'acollida, uh-huh. per obtenir un informe que fa la Generalitat que ha sortit favorable sí. i no tenia antecedents penals. I tot això li ha donat uh-huh. dret a per fi tenir la seva autorització de residència de treball i ara ja només cal que li doni d'alta a l'empleadora, és l'últim pas, i tenir la seva targeta. Per tant, uh-huh. ha estat exitosa i ara la seva família pues ja serà el següent pas, no?, que també el seu mare y a sus hijos pueden tener la residencia.
Sí, estoy muy, muy contenta y por eso. y también le dijo a la ¿sí? Raquel, gracias, como ella siempre cuando hay una charla uh-huh. o cualquier cosa, ella dame el ánimo para, ¿sí? para aprender bien, para, ¿sabes?, para saber si la cultura, muchas cosas, pero con Caritas, con el Sky, con hay mucha gente, normalmente aquí en Sabadell hay mucha gente buena, sí, que dame la ayuda.
I tant, i que això s'ha de posar en valor, i de fet ara que deies, no? De les xerrades, hem de dir que el 8 de març, no?
Sí,
també teniu, sí, una activitat que volíeu compartir.
Sí, exactament. Sí.
Sí. Sí. L'Ajuntament organitza un acte al Casal Pere IV, que és obert per totes les dones i també homes que vulguin anar de Sabadell a llegir un text escrit per una autora i que sigui en clau feminista. Uh-huh. I l'any passat i aquest nosaltres anirem amb bastants alumnes de l'Sky. Sí. I independentment del seu nivell d'idioma, algunes a lo millor parlen molt poquet castellà, però això no serà un inconvenient. Com a dona aniran a llegir una frase o un text, ho llegiran entre dues, però la idea és que venen molt contentes de poder participar, a la vida de la ciutat, de poder sentir-se acollida, i penso que tot això és un procés que és molt positiu perquè puguin cada vegada ser més autònomes, puguin tenir més ganes, no?, de continuar lluitant, de millorar dins del seu procés migratori. Sí. Sí. I sentir-se millor com a dona, com a ciutadana, i bueno, en això estem.
Clar, i a més, Fausia, suposo que aquestes xerrades també, sí, serveixen per això, per trencar estigmes, no? Explicar, sí, doncs, les vostres vivències, sí, i també canviar la mirada de la, sí, societat.
Sí, sí. Ahora me siento ciudadana, ahora como, ¿sabes? Falta poco para, sí, llegar a mi objetivo.
Claro, ¿no? Ja lo ves ahí, ¿no? Sí, sí, ben a prop. Sí. Nosaltres el que fem ara també, doncs, ho hem dit al principi, i és que també volíem parlar de les reivindicacions, no?, d'un altre col·lectiu, el dels discapacitats, i per això el que fem, doncs, ara és donar veu a l'entitat TECOM. Saludem també, doncs, a la tècnica, doncs, que ens explicarà també la Emma una mica com és el procés, no?, com viuen també, doncs, aquesta jornada i des d'aquesta entitat, no?, les discriminacions que també pateixen per la seva diversitat funcional. Bon dia, Emma.
Bon dia a totes. Bon dia.
A veure, explica'ns en el vostre cas, no?, avui que parlem, doncs, això, que reivindiquem, que intentem, doncs, trencar barreres i estigmes, explica'ns també vosaltres, no?, els vostres usuaris, quines barreres, quines discriminacions, no?, es troben en el seu dia a dia, per això, per la seva diversitat, o també, a vegades, per el seu gènere.
Sí, exacte. Bé, en primer lloc, moltes gràcies per comptar amb nosaltres, i molt interessant també el que les companyes han explicat. De fet, n'hi ha molts dels temes, necessitats i objectius que han explicat, que nosaltres també compartim. Nosaltres, comentar-vos que EPOM, som una entitat que hem fet ara fa poquet, 52 anys de vida, i tenim dos grans objectius. Per un costat, donar suport a totes les entitats federades que tenim a nivell del territori. Aproximadament tenim a Catalunya unes 110 entitats de persones amb discapacitats físiques i orgàniques. Per un costat, donem suport al dia a dia de totes les entitats federades que tenim, i per l'altra part, és la nostra missió, el nostre objectiu, és poder afavorir l'exercici dels drets, garantir l'exercici dels drets de les persones amb discapacitats físiques i orgàniques. Per tant, per fer això, nosaltres ens dividim en diferents àrees que corresponen a les àrees de la vida de qualsevol persona. Ens organitzem per temes d'educació, temes de salut, temes laborals, de vida independent, de participació a la comunitat, activitats d'oci, culturals... Per tant, en tots els àmbits de la vida de qualsevol persona. I aleshores ho treballem en clau de drets. Uh-huh. És a dir, la importància de que les persones coneguin quins són els seus drets perquè els puguin defensar i els puguin denunciar les vulneracions que pateixen. De fet, comentar-vos que nosaltres a Sabadell, fa molts anys, que segur que molts de vosaltres que ens escolteu ho coneixeu, tenim un servei d'inclusió laboral que ajudem i acompanyem a les persones que estan en recerca de feina, doncs els acompanyem a tot aquest procés. Sí. Des de temes de formació a temes, doncs, de poder elaborar el currículum, a poder preparar l'entrevista i després seguiment un cop que la persona també, doncs, està inserida, que és també és una mica el que les companyes també explicaven, no? Per tant, com us dèiem, també compartim aquest procés per tal que la persona sigui molt conscient també, doncs, de les seves capacitats. Clar. I que pugui, doncs, evidentment, formar, sí, part de forma autònoma, de forma independent i pugui participar en la comunitat en igualtat d'oportunitats, que justament és el que avui estem reivindicant, no?
Exacte.
Zero discriminació.
Uh-huh. I també hi ha una altra discriminació, que és per la de gènere, no? I nosaltres el que fem ara també doncs, és donar veu a l'Arantxa Hernández, que és tècnica d'igualtat i també doncs, ens ha enviat uns missatges i volem doncs, escoltar les seves reivindicacions.
I és que les dones amb discapacitat presenten en totes les variables relacionades amb l'ocupació, doncs la taxa d'activitat, l'ocupació o l'atur, pitjors xifres que les persones sense discapacitat en general i també que les dones sense discapacitat. Calen polítiques adreçades a erradicar la discriminació i la desigualtat que pateixen les dones amb discapacitat en l'àmbit laboral, tant vers els homes amb discapacitat com amb la resta de dones. La bretxa salarial, el sostre de vidre, el terreny en xifós. Cal que demanem l'igualtat salarial entre homes i dones també dins de l'àmbit de la discapacitat on aquesta discriminació es reprodueix i es perpetua. Les dones amb discapacitat cobren de mitjana a prop d'uns 3.000 euros anuals, menys que els homes amb discapacitat, segons les dades de l'INE. Les dones amb discapacitat sofreixen una doble discriminació, per una banda per ser dones i per altra per tenir una discapacitat. Tot això es veu reflectit en estereotips, prejudicis i exigències socials que les aïlla, les infantilitza, les deshumanitza i les exclou, per exemple, d'aspectes quotidians i ambients quotidians com pot ser el laboral. Hem de tenir en compte la situació de les dones amb discapacitat, ja que, per exemple, segons Fermi Mujeres, gairebé el 80% de les dones amb discapacitat són víctimes de violència i tenen un risc 4 vegades més gran que la resta de dones a patir violència sexual.
Doncs també queda molt per avançar en aquest sentit, Imma. Era molt interessant les dades i les reivindicacions que feia també l'Arantxa.
Correcte. Nosaltres també comentar-vos en aquest sentit, també com a dada que creiem que és important recalcar, quan parlem de l'àmbit de la discapacitat, n'hi ha unes dades que estan demostrades, que estan doncs, publicades per l'Ajuntament de Barcelona, que evidencia que les persones amb discapacitat pateixen un greuge econòmic comparatiu respecte a una persona que no té cap tipus de discapacitat. És a dir, està demostrat que la discapacitat suposa un sobrecost. I aquest sobrecost, depenent de les situacions, lògicament, de les persones, pot anar des de 17.000 a 42.000 euros anuals. És, per tant, doncs, una despesa, diguéssim, que moltes d'elles han d'afrontar en relació a persones que no tenen cap tipus de discapacitat. I això, per tant, aboca a que les persones amb discapacitat, una de cada tres persones, estan en risc d'exclusió social. Per tant, també les dades que comentava abans l'Arantxa, que s'ha demostrat que les dones amb discapacitat poden ser víctimes en major grau que una persona que no té discapacitat, doncs amb aquestes dades que comentem també evidència que tenir una discapacitat pot provocar aquest risc d'exclusió i, per tant, que siguin més víctimes, més vulnerables a l'hora de patir una discriminació.
Doncs això, que no són només opinions, sinó que les xifres demostren i ens fan aquesta radiografia de la situació actual. Anem tancant aquesta secció i us volia demanar això a cadascuna de vosaltres, un últim missatge per això, per canviar la nostra mirada, per reivindicar i per lluitar contra aquest estigma.
Al final estem parlant de diversos tipus de discriminacions, però el fet és intentar conscienciar-nos de conèixer la gent per com és. Cadascú és diferent, però tothom té dret hauria de tenir dret a lo mateix, no? Tothom vol sentir-se que és ciutadà d'aquí, tothom vol sentir-se que té un benestar i és el que hauríem de cuidar, no? Mirar al nostre voltant i intentar evitar posar etiquetes i intentar conèixer la gent i que tothom tenim cabida, no?, en aquesta societat. Això és el que jo demanaria com a missatge.
Mm-hmm. Fausa, tu. Fausia, què pediries? Para luchar contra eso, contra el estigma, ¿no? Que a veces, con la discriminación, que a veces has sufrido, ¿no? O gente de tu entorno.
No, normalmente, a mí siempre el consejo que la mujer siempre tienes que ser más fuerte y también que no, ¿sabes? Como las hay mujeres siempre cuando encuentran un problema siempre calla, esto no puede ser, tienes que hablar, i ja està.
Doncs sí, perquè parlar és la manera, no?, de sí. que ens acabem doncs, entenent i també doncs, d'això, d'entendre, no?, la realitat de les altres persones. També, Imma, digue'ns la teva opinió.
Jo penso que per una part, a nivell de les persones, hem de ser capaços d'empoderar-nos, és a dir, de saber que tenim capacitat de defensar-nos, sí. de poder també conèixer quins canals, fins i tot quina legislació doncs, ens empara, i per tercer punt, doncs, actuar. Realment és important perquè el que no es visibilitza no existeix. Sí. Evidentment, la persona ho ha patit i la persona doncs, realment això suposa aquesta discriminació suposa, no?, doncs una càrrega, no?, de molts sentiments a la persona que ho pateix, però s'ha de visibilitzar i per això també la importància de les entitats que fem, no?, o programes com aquest, no?, quan realment doncs expliquem què és el que passa dia a dia, visibilitzem i donem un espai i denunciem que això està passant i que això s'està produint. I sobretot és molt important poder visibilitzar-les per poder prevenir situacions de discriminació.
Totalment. Doncs moltíssimes gràcies a totes tres per això, per ajudar-nos a combatre l'estigma. I avui també volíem tancar aquesta secció recordant doncs, que l'Ajuntament de Sabadell també en aquesta jornada de reivindicació doncs, ha preparat una taula rodona per abordar les conductes suïcides i participaran les principals associacions que treballen amb persones que han intentat treure's la vida i els seus familiars. El debat començarà a les 5 de la tarda al Centre Cívic de Cal Balsac i també doncs, Ràdio Sabadell. Som col·laboradors d'aquesta proposta, explicarem i gravarem doncs, a tota aquesta jornada i ara us volíem doncs, deixar amb la reivindicació que va fer un dels representants de l'entitat després del suïcidi Associació de Supervivents, en Carles Alastuell, que doncs, va dir que el primer pas per evitar una temptativa de suïcidi és parlar-ne.
El suïcidi, la conducta suïcida en general, està profundament estigmatitzada, forma part d'un tabú encara més ampli, potser, que envolta totes les problemàtiques de salut emocional, de salut mental, i efectivament és molt important que en parlem, perquè les xifres són molt preocupants i perquè és una conducta que, malgrat ser tan oculta, forma part de la conducta humana i, per tant, l'hem de conèixer.
I per això també cal, diu, traslladar un missatge positiu sobre qualsevol situació per, doncs, això, per abans de prendre una decisió dràstica com és intentar treure's la vida.
Però és molt important saber que te'n pots en sortir. És molt important que el missatge que arribi a les persones que estan passant en aquest moment un mal moment i que estan pensant en que el suïcidi pot ser l'única solució al seu patiment, pensar que és una solució definitiva en la major part dels casos per una problemàtica temporal.
Doncs això, recordeu que segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística l'any 2021 a Catalunya es van suïcidar prop de 600 persones, així que si coneixeu doncs, algú que es trobi en una situació complicada o que també vulgui tenir més eines, més recursos per treballar de cara a la prevenció del suïcidi aquesta tarda a partir de les 5, esteu convidadíssims al Centre Cívic de Cal Balsac. Nosaltres ara sí, tanquem doncs, aquesta secció. Moltíssimes gràcies a totes tres. Una abraçada.
Moltes gràcies.
I també, Imma, una abraçada molt gran i gràcies i seguirem demostrant que un altre món és possible.
Moltes gràcies. Resiste alegría, resiste al andar, resiste y grita.
El matí de Ràdio Sabadell, cada dia de 2:15 fins la 1 del migdia.